atrévicas.
Ah, chica, sí, primero la parte reivindicativa, con que este me la va a ver taxista, yo voy de algo guardia de ti. En esta temporada, es la segunda temporada que el Teatro Gaudí Barcelona está sense trienal. Això vol dir que l'ajuda del Liceu és de 22.000 euros. Us he de dir que per fer 300 representacions el Teatre Gaudí té una ajuda de la Generalitat de Catalunya de 22.000 euros. I us he de dir que per fer 40 representacions, i això és trist per una persona republicana independentista, dir-ho, que el Ministeri, o l'INAEM, per 40 representacions dona 8.000 euros. Això no és normal. No és normal que en tota la programació de TV3 i sobretot la de l'estiu o a Catalunya Ràdio no tinguin atencions les sales petites. I les sales petites, al voltant del 95, trec a Catalunya Ràdio, a vegades, però entre la Silvia Còpulo i els matins no hi ha manera. O sigui, jo crec que l'única solució és posar un cartell a fora, en la vitrina de Catalunya Ràdio, que digui, estem aquí, i ho farem. És molt difícil treballar així, no és normal. No és normal. O sigui, per un país, per un soci d'Òmnium, que hagis de dir cultura, llengua, país, i que hagis de dir aquestes coses, no és normal. Dit això, hem d'agrair a un munt de gent que han permès i que han ajudat Generació de Merda, us explicarà els seus sponsors, però jo he d'agrair a Clickline, he d'agrair a Simat, a Bonpreu, a Dir, jo he d'agrair a moltíssima gent que alguns no volen que fem esmena perquè són així de col·legues, però hi ha un munt d'empreses i algunes empreses com ASM, que no vol que diguem que ens ajuden, ens ajuden. I per això anem fent. I a més, en aquest espectacle, que és una aposta clara com d'altres, però en aquesta més, per l'autoria catalana contemporània al voltant del teatre musical, que s'escriguin textos i que s'escriguin partitures, partitures en català i textos en català. Que s'escrigui en català està molt bé, està molt bé. I no hi ha res que afavoreixi. Si tu dius, mira, nosaltres vendrem bolos de teatre musical, l'últim bolo que es comprarà serà un bolo escrit a Catalunya per joves catalans. Al mateix temps, és que sou més viatjats que jo, donaran testimoni, hauríem de tenir aquí el Guiu, que va cada setmana a Londres, o algú que vagi més a Nova York, o que vagi més on sigui. Jo no he vist, fora de Barcelona, un bagatge tan gran i amb tant de talent, de gent tan jove que tingui la capacitat d'escriure música, d'escriure teatre musical, d'escriure textos pel teatre musical, i gent que tingui el nivell de cant i que afini, perquè hem fet durant molts anys teatre que no afinava, o teatre que la mà esquerra del teclat no anava bé. Això ho hem vist tots, i ara, en el passat, tret de Berto Gismonti, que ha fet d'això una virtut, o sigui, fa anar malament l'esquerra a propòsit. Això ho hem vist tot, però ara és impressionant, o sigui, qualsevol assaig de teatre musical és un plaer, fins i tot aquest.
Que bé.
Tot és un plaer al voltant del teatre musical, però en canvi no hi ha un programador a Catalunya, a no ser que la Tere al Mar, que s'ha oposat al trienal de Teatre Gaudí, sigui la persona que contracta el Despertar a la Primavera després que passi per Victòria, no després que surt d'aquí. Això vol dir molt. I a més, jo no em cansaré de dir, fins que em mori, que al voltant de l'any 95 van haver-hi 6 sales, Artem Brut, Malik, Beckett, Montaner, Versus, deixo alguna, i Brossa, que en 20 anys van posar 30.000 representacions. No existia aquest públic a la ciutat de Barcelona, no existia. L'hem fet nosaltres. L'hem fet nosaltres i no una gent, com es diu ara, més allà de les sales alternatives hi ha més vida, sí. Però les sales aquestes no eren unes sales normals, eren sales de companyies que estaven girant, o de companyies de teatre, o de titelles, o de, des de la Beckett fins a... menys la Montaner, per dir d'alguna manera, les altres totes eren de companyies teatrals. I això va passar. Al marge d'això, la nostra reacció hauria de ser positiva, no podia ser d'una altra manera. I és la segona temporada que afrontem la sala sense Trienal, però és la temporada més potent de totes les que hem fet. O sigui, vosaltres podreu veure teatre musical des de fa 3 mesos, però ara, com que nosaltres no tanquem d'agost a agost, diguem que demà passat comença la temporada. I aquesta temporada va fins al 31 d'agost de 2019 amb teatre musical i 2 obres d'art dramàtic en la sala gran i 6 obres d'art dramàtic en la sala petita. Això vol dir que tot el pes de la programació de Gaudí, o la part més important del pes de la programació de Gaudí, està al voltant del teatre musical. Per què? Perquè ja sabem tots i perquè sabem que les distàncies en el teatre Gaudí fan molt i que és molt còmode estar aquí i és una experiència única. Que després, quan és frontal i estàs a 25 metres de l'escenari, és una altra experiència. Dit això, jo crec que aquesta companyia que es diu Generació de Merda és la més brillant. Aquesta companyia, aquesta generació, que hi ha una companyia que es diu Generació de Merda, aquesta generació, al meu entendre, és la més brillant que pot afrontar amb certes garanties el futur del teatre musical a Catalunya. Això si la política ho vol, perquè si no hi ha voluntat política, com s'expressa en l'àmbit de la cultura habitualment, i no es dobla el pressupost de cultura, no per fer més museus que sobren, sinó per fer persones, per fer creadors, per fer visibles els talents que hi ha, a mi a vegades, acabem aquí per avui i anem de cara a l'assumpte. El que veurem avui és una cosa particular, que no l'explicaré jo, que a mi m'agrada molt perquè van estar fent una altra cosa tots dos i perquè des del dia que m'han atracat fins ara estem molt contents nosaltres, no? Estem molt contents.
Nosaltres el vam atracar ell. Sí, sí.
I a partir d'aquí jo crec que ha nascut una gran amistat i una de les parts dius mai més l'he vist, saps? Perquè una vegada que agafen carrerilla, el que intenten és anar a espais més rentables i això, la vida és així. Jo aniré dient coses a partir del que no diguin ells sobre l'activitat que faran, perquè l'espectacle és d'una frescura absoluta, musicalment no està malament.
Bueno, és un gran elogi.
Està molt bé. Sí. El text s'aguanta, però el
puntal no. Ara posa la reticular, però no diguis això. Titular, el text s'aguanta. Què vol dir el text s'aguanta?
La música no està malament.
No li ja ni bé. Després podrà dir, el Víctor, que va anar a Victòria.
Saps què passa? La gent diu, això serà magnífic, això serà l'hòstia. I després ve la realitat. No, el nostre aquí va per una altra via. Si nosaltres estem en el primer esglaó, saps? Com deia el meu professor de l'institut, em deia que jo jugava, i el grup de l'institut més petit que els altres jugava, em deia: caballero, usted está subiendo los primeros escalones de la universidad. I també em sembla que aquesta vegada. I aquí el que fem és el primer esglaó d'una carrera brillant. Afortunadament comencen aquí, però la carrera brillant vindrà més tard. Per tant, nosaltres aquí hem de ser modestos i dir, mira, la cosa està bé, he fet esforços, he posat una bateria electrònica, ja no tindrem problemes de
so.
De so, el rai estarà més tranquil, tots els que estan en el Berenguer també tocarà amb més força, tothom estarà molt més tranquil. I això és molt bo. Ostres, què et fa? faig el llenço.
És que ets un home molt sol·licitat.
No, no, és que intento fer-lo funcionar, saps?
No serà Vodafone.
No, 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 el mòbil no és meu.
És allò, megas. Ara,
no. I la qüestió és, tindreu un estiu divertit.
Jo crec ara sí que... tenen titular.
Sí. Sí, i ja es divertiran tots.
Subtítol, no està malament.
Sí, es divertiran tots. Jo crec que es divertiran els que estan a dintre de la representació i els que estan a fora. I això habitualment no passa. I una col·laboració molt destacada és la de Jordi Bullvena, perquè quan aquella cosa que els vells reclamem a vegades, que sí, és que som vells, estem acostumats a ser transparents, no? La gent mira la joventut, evidentment, més faltaria. Però clar, quan arriba un talent i una experiència com la de Jordi, ajuda. Ajuda. I aquí, en aquesta sala particularment, ha ajudat molt. No sé, jo dic això i després venen... Jordi diu, escolta, guixarem totes les parets. Vale, això val 5.000 euros de pintura, posteriorment. Hem tingut de pintar el teatre després que ha marxat, des de despertar la primavera, però jo no li puc dir que no. Si ve un jove i em diu, mira, guixarem aquí, vés a guixar a casa teva. M'entens? No, però a ell no li podem dir que no. I el resultat és magnífic, perquè després... heu vist el Despertar la Primavera, heu vist les obres que ha fet el Jordi i en aquesta també té un pes important. Com té un pes important i en aquesta sala es valora molt les coreografies, que seria el Despertar de la Primavera, per no parlar d'aquesta, sense les coreografies, què seria? Què seria? O sigui, i quan estàs fent un teatre total i aspires a fer un teatre immers i dius, escolta, tot és important, tot és important. La llum, l'espai, el vestuari, la coreografia i al final la música i la lletra. La generació de merda.
Molt bé. Gràcies, Ever, per aquesta gran introducció. T'apropo els micros
sí,
una mica?
Sí,
fem així una mica Handemore. Molt bé, molt bé. Està bé o què?
Sí, suposo que sí.
Estan... Vale. Va,
provant, sí.
Hola, en primer lloc, confirmar que el que ha dit l'Ever és veritat. L'obra no està malament.
No està malament,
no està mal.
Sí, jo
cada també. Mona. Bueno, veurem quan la fem, el dijous, però sembla que no va malament. Llavors, res, molt intentarem ser breus, tot i que no en sabem. Nosaltres veníem del Generació de Merda, que és aquesta obra que va passar per molts teatres i va acabar aquí en 2 mesos l'any passat i de l'homosexualitat. Per què? Perquè és impossible que no hi hagi gais al futbol per un tema estadístic. I en canvi, no n'hi ha, diguéssim. No existeixen, no apareixen, no es visibilitzen. Però és evident que hi són, però no ho diuen. I és un món que no serà que no tinguin tota mena de paradors, que tenen hores i hores a la premsa, a la televisió, pàgines als diaris, allò de diaris importants, que veus unes notícies de política internacional, però en canvi el gol de Messi és més important. Vull dir, és una gent que tenen tot l'espai del món al seu abast, però en canvi aquests temes consideren que millor no tocar-los, millor si algú és gay que s'ho quedi per ell, que és bastant simptomàtic del que és aquest món. I justament ens venia de gust parlar del món del futbol en general, d'aquest món que genera tants diners, que el tenim tan present, que molta gent segueix un equip i a més, vull dir, més enllà de tota racionalitat, vull dir, gent allò, grans professionals tal, que allò de sobte van al camp i embogeixen, i és una cosa, bé, que és la religió dels nostres dies, diguéssim, i és una cosa...
L'opi del...
Correcte, i és una cosa que no es qüestiona, o sigui, avui dia el futbol és així, efectivament, com diu el títol de l'obra, i no es qüestiona que pugui ser d'una altra manera. I el que hem volgut fer nosaltres és dir, escolta, anem a mirar realment què hi passa, perquè segur que si el mires una miqueta més de prop no és el que ens estan explicant i el que ens estan venent. Per tant, és aquest retrat que, més enllà del tema de l'homosexualitat, que és central i que ocupa la major part de la trama, també parlem de la premsa esportiva i dels seus tòpics, dels diners que mou, de la corrupció, dels egos de les estrelles, del futbol femení, que és absolutament invisible també, i llavors hem intentat configurar aquest retrat d'aquest món sempre des d'un punt, com és el nostre estil, satíric, o sigui, sempre és una mirada intentant que sigui divertida, Hi ha reflexió segurament, però no és el que, o sigui, nosaltres no fem el plantejament de dir ja veuràs ara com farem pensar. Nosaltres realment el que volem és fer una obra, volem que la gent s'ho passi bé. Que passa que evidentment parlant d'un tema així, bueno, doncs evidentment diem coses i donarà per poder-hi pensar i servirà perquè segurament es generi un cert debat al voltant d'això. Però en tot cas la intenció no és alluixonar ningú sobre res, sinó nosaltres ensenyem la nostra visió del que és el món del futbol i del que segurament deu ser. Jo no he estat mai en un gran club, però he estat en molts llocs, diguéssim, a la meva vida i al final tot funciona molt semblant. Llavors el futbol no em fa... res em fa pensar que hagi de funcionar d'una altra manera i que hagin de ser uns éssers purs i elevats que no tinguin problemes com la resta dels humans. Llavors això és el que hem fet, amb una música estupenda d'aquest senyor i seguint amb el que deia l'Ever de la importància de l'equip, hem de destacar el que deia de les coreografies. Avui no hi és aquí, però per exemple el Guille Vidal Ribas ens ha fet unes coreos magnífiques fetes des del personatge, o sigui, tenint en compte sempre, no és tant un musical en què hagi primat molt la cosa d'anem a fer uns grans balls, sinó realment d'anar molt a explicar la història. Això ell ho va tenir clar des del primer dia i és una peça fonamental.
Tot i així m'hi costen de fer perquè sí. Sóc molt patata.
El posem a l'obra i sí. Fa el capot.
Jo crec que també val la pena venir per veure'm ballar. Sí. és un punt a favor.
Efectivament. I això, com l'escenografia, el vestuari que ens ha fet el Jordi, com les llums que ens ha fet el Dani Gené, tot l'equip de... teniu els noms aquí, ara si els dic, i els músics, vull dir, me'n deixaré algun i quedaré fatal. Per tant, mireu...
El disseny, tot...
Però realment, o sigui, jo a vegades em veig acreditat com a director i em fa vergonyeta perquè penso, si al final és que jo l'únic que estic fent és portar gent amb talent i ja està, i els hi deixo que facin, feu coses, i ja fan ells i ja està bé. I ja està.
Molt bé, jo dic alguna coseta.
Sí, digues, no?
Vale. Parla. No, una cosa que ens hem adonat és que aquest tema, que quan vam decidir-lo fer, crea molta atenció. Vull dir, a la gent diu, sí, és que, com que és un tema tabú encara a la nostra societat, un cartell així de gros que digui el futbol és així de gay, això ja és un impacte. I ens n'hem adonat de que era un impacte amb un punt d'atracció, de ostres, i com ho feu, i com ho munteu. Tant és així que podeu veure que hi ha hagut bastanta gent que hi ha cregut en el projecte i que doncs, hi ha col·laborat, que això ens ha permès, justament com ell deia, sense una producció i una subvenció pública, tirant endavant coses com encarregar unes samarretes que ha dissenyat el Jordi amb excel·lència.
Hem pogut... Amb l'escut del Jordi Marc del jueves,
per exemple.
Em vaig oblidar d'acreditar-lo, això que no ho sàpiga el Jordi, me'n vaig oblidar. Poseu-lo un titular.
Vull dir, molta gent, ara entrareu al Gaudí i veureu que entrem en un camp de futbol.
Perdó, encara no està acabat.
No està acabat, però...
Perquè ens falten totes les peces de publicitat.
Ens falten les tanques, però bueno, veureu que és un musical grandiloquent, és a dir, música en directe, amb molt vestuari, que ara ho explicarà el Jordi, i, per exemple, la nova veu que substituirà a Catalunya Ràdio el Puyal, el mestre Puyal, el Bernat Soler, ens ha fet l'off de tot l'espectacle i a més li van passar el guió i la idea li va agradar moltíssim. El Bernat Soler va dir és un tema necessari i hi col·laboraré, i és divertidíssim perquè s'ha prestat a retransmetre com si mentre la gent va entrant sona ell dient benvinguts nens i nenes al camp, vull dir, al teatre i
20 minuts tenim gravat,
20 minuts tenim molts gags fet per ell, vull dir que és una cosa que de seguida anem veient que tothom s'enganxa molt bé. I per tant estem esperançats, si més no, a que sigui que aquest reclam d'aquest tema, doncs, tant amb la gent que hem començat a treballar, que ha funcionat, com bé ho sigui de cara al públic. No sé si cal dir alguna cosa.
Sí, molt ràpidament, això que comentaves de l'estadi ens ha importat molt també, més enllà de l'obra, que l'hem treballat evidentment, però ens ha importat molt l'experiència, allò que comentava l'Ever de teatre immers, que no només sigui vaig a veure una obra de teatre i la veig i ja està, sinó que des de que entres per la porta
ja comenci el show. Llavors, en aquest sentit, hi ha l'àudio del Bernat Soler i el fet d'haver convertit
en
un teatre. Llavors, fem una cosa, que és que el programa demà són uns cromos, que tens...
Sí, una col·lecció com un dels patrocinadors, no?, que fan aquests cromos de col·lecció de les lligues, doncs nosaltres el programa demà són els músics, els actors, l'equip tècnic, cadascú té el seu cromo, i la gràcia és completar-lo, aquest programa demà, i qui el completi doncs tindrà entrades.
No serà fàcil, esperem que no sigui fàcil, perquè si és fàcil ens arruïnem.
Exacte, no, la gràcia és que simplement amb l'entrada et donem uns quants cromos, que alguns pot ser que estiguin repetits, i per tant en l'entreacte, ja ho ha vist el Bernat Soler amb un àudio, la gent se'ls pot canviar. Que tens dos aquests? Ah, doncs et dono un per l'altre. I si algú vol completar la col·lecció, doncs amb el CD o una samarreta o amb altres maneres, doncs podrà tenir més cromos. És a dir, hi ha molt input en aquesta obra que traspassa el que és la mera situació d'un espectador que s'asseu a observar uns que actuen, sinó que el públic es sentirà absolutament interpel·lat des del principi.
Sí, perquè tenim, clar, el món del futbol, tots sabem el que és anar a un estadi, o sigui, hi ha una sèrie d'accions correctes, associades amb aquest ritual, per tant hem intentat reproduir des del que hem pogut, de dir, vale, què podem fer per fer que aquesta experiència d'alguna manera s'hi assembli.
Exacte, i encara una cosa més en aquest sentit, en aquesta idea també que tenim i que a l'Iber li agrada tant, d'una mena de teatre, doncs que tu és com una immersió en un món, la gent podrà veure, quan vas al camp, veus el partit i te'n vas, no? No pots veure què passa al vestidor, no pots veure què passa a la junta directiva o al despatx del president. Aquí ho podrà veure la gent, què passa després del partit, entrarem al vestidor, entrarem en el despatx de la presidenta, en aquest cas del club. És a dir, que és com tenir estar a la cortina, no?, i veure què passa a dins d'un gran club amb tot l'humor i tota la conya que hi hem posat.
Del Mercuri, que ens l'hem inventat. La gent també es podrà fer sòcia.
Exacte. Sí, sí,
si us voleu fer socis del Mercuri, comprar la samarreta, tot, ho podeu fer tot.
I més cromos. Exacte. I bueno, i si vol Jordi aportar algun tema de tot el que has treballat, perquè pobre Jordi ja...
Mare de Déu, mare de Déu, la feina que fa aquest home.
Li aportem els micros.
El problema de sempre és el que deia l'Iber abans, que has de fer sempre obres així de grosses amb un pressupost així de petit. Llavors això dona doble feina, però també dona creativitat. Perquè has de començar a inventar, com podem fer això, com podem treure d'aquí, com podem treure d'allà. I com deia l'Iber, és cas que...
Torna-ho a dir que no tenim entès la primera part.
Quina?
Sense pressupost, no?
Sense pressupost. No, i a part de pressupost, hi ha una cosa que has dit tu que m'ha fet pensar. Per què, per exemple, es fa per TV3, en els telenotícies, una quantitat d'esports, de temps, i per cultura, 100% de talets? Quan? Per què a TV3, que seria superfàcil, fer propaganda, fins i tot, amb petits fragments en el Telenotícies, de les obres que s'estan fent a Barcelona, per exemple, en el món del teatre, o de les exposicions, petites coses, no un programa de teatre o de cultura en el 33, el divendres a la nit, a les 3 de la matinada. No, en el Telenotícies, un fragment, i això ajudaria en els teatres, si cada sempre es neixen veient petits fragments del que s'està fent a Barcelona, això jo crec que ajudaria quantitat en els teatres. I seria una subvenció, però que no li costaria res, pràcticament res, a la Generalitat o al govern.
Visibilitat, sí.
Això és visibilitat.
El que ens falta. Sí.
Que és
falta. Que, saps què passa? Que som un país petit i ens conformem amb alguna cosa que ha de ser sempre un. Si és música antiga, se balla. Saps? No vull, en l'àmbit de teatre no vull dir res més. Sí, és, clar, què passa amb tot això? Que la gent no comprèn, per això repeteixen el tema del futbol, que diuen, vostè li pega el baló amb les dues cames? Diu, no, perquè si li pego alhora amb les dues caic. Sí, aquí està el tema. Que hi ha gent que li xuta amb la dreta i amb l'esquerra, saps? Però per separar, perquè no pot xutar amb les dues alhora. Aquestes dificultats d'entendre la profunditat del futbol Entens? És el que fa que es repeteixi tant, perquè tu poses algunes notícies en televisió i s'estan repetint, però jo crec que les notícies les crea vosaltres, que és, a veure si m'ajudeu. Jo tinc la sensació que les notícies les crea un núvol i les distribueix, perquè poses el temps i dius, me'n vaig del temps i surt el temps en la... O sigui, totes les cadenes estan amb el temps i ordenades, i els esports, o sigui, tenen la mateixa graella. Jo suposo que va per aquí, per alguna rigidesa que nosaltres no controlem, perquè no pot ser que no els interessi les arts escèniques o la cultura, perquè en la cultura hi ha moltes coses que s'han deixat de fer, però moltíssimes coses que s'han deixat de fer. I la cultura és pre-educació. Abans de ser educats ja érem cults, teníem una cultura antropològica, però no li interessa a ningú ni parlar de cultura. Tu dius alguna xorrada d'aquestes. Hem de fer un congrés per parlar de l'activitat escènica, que no es fa des del 94, i mirem cap a un altre costat. Però això no és feina d'ara, no? Tornant al camp de futbol, no és un espectacle grandiloquent, és un espectacle gran. No? No és grandiloquent, és gran. És enorme. És enorme. O sigui, podríem fer un espai una miqueta més gran i funcionaria igual de bé. Sempre que continuem amb la recepta del Mario Gas, que diu aquí no s'han de moure els espectacles musicals d'aquí, s'han de llogar els locals del costat i agrandar les... com si això fos molt fàcil, eh? I agrandar les graderies dels laterals. No? Res, Jordi, què més ens pots explicar?
No ho sé. Bueno, hi ha una cosa sempre que, pels escenògrafs o per allò, d'aquest teatre del Gaudí, que és un teatre que l'escenografia... És que no pots posar-hi coses, perquè hi ha la gent als quatre costats i si tu poses un armari al mig, hi ha tota una part del públic que s'ho perd. Llavors això t'obliga a fer un treball sempre de veure com amb el mínim de coses has de donar el màxim d'explicació al públic. Sempre amb quatre detalls que el públic entengui totes les coses. I ja ho veureu, a l'obra aquí doncs, s'ha acabat amb ja, ho veureu, un pla, una gespa, uns anuncis a les parets que encara no hi són, seran tots aquests anuncis a les parets, i dos bancs.
Les pancartes.
I unes pancartes, d'aquí, d'aquestes esguixades a mà, d'unes pancartes dels equips. Tot això. Llavors, però això, què fa? Que llavors, aquest teatre, com que omples les parets, omples tot, el públic té una experiència diferent quan entra aquí. No és allò que s'asseu, al davant hi ha una cortina, o un taló, s'aixeca i allà passen les coses i estic aquí. No, aquí el públic està dins de l'escenografia. I això és una meravella que només passa en aquest teatre. Després, amb un altre, no vol dir que sigui de no, però jo tinc l'experiència del Despertar de la Primavera, que el vam fer aquí, i tenia una dimensió, després el vam fer a Victòria, i va agafar una dimensió diferent, i per mi tan vàlida és una com l'altra, per això no em carrego d'altres teatres. Però aquí té una calidesa, tenir o sigui, la gent està dins de l'obra. Llavors, el que s'ha d'afavorir, jo crec, amb l'escenografia, sempre les de treball, és que la gent s'hi senti realment a dins de l'obra. I és una miqueta l'intent, que ens en sortim o no, i és una altra qüestió. I després hi ha un punt molt important en el musical i en allò que és la llum. Que és la llum. O sigui, com que no pots jugar amb escenografia, aquí, amb grans elements, has de jugar amb la llum. Llavors, aquí hi ha el Dani, que no sé si estava per aquí, però d'allò, quasi és l'escenògraf, per dir-ho d'alguna forma. I l'escenografia és la llum, és la importància de la llum que té en un espai com aquest. I res més, no sé, en quant al vestuari, doncs bueno,
tens molta feina encara.
Ara veureu només una cosa, però encara tenim feina i estrenarem, i encara s'hauran de fer coses i s'hauran de canviar.
Però bueno, això ho vagi sentit.
Perquè surten quantitat de personatges. Llavors, només els actors que tenen la dificultat, que han de fer una sèrie de canvis en 3 segons, de canviar-se i tornar-se a canviar el mateix, i després de l'altre tornar-se amb el mateix, i van de bojos encara,
perquè encara estem.
Les passades que vam fer són... Però bueno.
Llavors els actors interpreteu diferents personatges.
Sí, sí, sí.
Sí, hi ha un parell que no, si no m'equivoco.
Sí.
Que pràcticament fan dels...
Bueno, els dos protes,
sí,
els dos protes,
aquests no fan...
que aquests només fan dels
protes. I la presidenta, però bueno...
No, tots, tothom fa...
Els protagonistes qui són? El jugador que contracten, no? no?
Hi ha un, sí, hi ha el jugador que és el Maxi, que és l'Adrià Ardila, que és el jugador que arriba, gran fitxatge, que la ciutat es paralitza quan...
El país!
Quan arriba a la ciutat perquè l'han fitxat, i és el que vol anunciar que és gay, que des del club li diuen no, 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 per favor, ni se t'acudeixi. I llavors hi ha el César, que és el Bernat Mestre, que és el jugador, el crack que estava a l'equip abans que ell i que, per tant, té molta enveja, té molt gelos, hi ha una gran rivalitat entre els dos, i aquests són els dos que tota l'estona no es canvien de personatge. Els altres, mare de Déu, jo, la de canvis que tenen.
Jo faig, crec que, 11 personatges diferents.
Ah, només?
Sí, sembla... Bueno, sí, n'he arribat a fer més, però tinc 11 canvis. Bueno, 11 vestuaris... Però com que alguns tornen a sortir diverses vegades, em canvio moltes vegades més, el doble o més. O sigui que sí, que ja és, en aquest sentit és molt coral, evidentment hi ha una trama, per tant hi ha dos personatges que quasi sempre fan els mateixos papers, tot i que en algun moment sí que canvien, a l'inici, per exemple, etc. No? Ah, no, al final no?
No.
Sí. No, nosaltres fem tots els papers de l'Auca.
Sí, canvien perquè no tenen vestit.
No. Això és una versió molt antiga que ara m'ha vingut al cap.
Passant per versions.
Sí. No sé.
I el tema de la presidenta us ha inspirat en una cosa?
Amb la del Rayo, no? Estàs pensant? La gràcia és que és molt spoiler dir el que
no, ja dic que hi ha una cosa que no sigui spoiler. Vale, que és mira. Que en un món, clar, ens hem trobat que estem fent un món absolutament masculí, en presència pràcticament només d'homes. I per tant, era una manera d'intentar introduir, de dir, per favor, que no ens quedi una obra que només siguin tios. Llavors tenim la Mònica Macfer, que fa diferents papers de periodista, de la jugadora de futbol femení, de nòvies de jugadors, tal...
No, spoilers.
No,
vale.
Els jugadors tenen nòvies.
Val, d'acord.
No? Home, això ja se sap, que els jugadors tenen nòvies.
Molt bé.
I llavors... ens va semblar més interessant de dir, home, fem una presidenta, a més, una dona en un món d'homes que de fet es comporta com un home.
Això és el que jo anava a dir, però no sabia si es podia dir.
Sí, home, clar. O sigui, de fet, ella en realitat podria ser un paper interpretat per un home, però té més gràcia que sigui així, perquè és algú absolutament assimilat per aquest món masculí que de fet hi ha un moment que la jugadora li reivindica perquè vol, clar, vol cobrar i no cobra i li diu, clar, és que tu ets dona com nosaltres, i ella li diu, no t'equivoquis, abans que dona sóc rica. Doncs bàsicament és això, o sigui, és una senyora rica amb un estatus, ella que no l'emprenyin amb coses de gènere.
Exacte.
I era més interessant això que no fer un senyor, perquè un senyor...
Exacte.
O sigui, la dona masclista encara tenia més interès jugar-la.
Més preguntes?
Si voleu, si no us anem a cantar unes coses estupendes.
No, si us heu inspirat en personatges de carn i ossos a l'hora de crear el vostre, que agafen d'aquí, d'allà...
Mira, és una molt bona pregunta i és evident que els perfils de futbolistes existeixen, no? El trapella nen dolent, no? Aquests jugadors joves que ja s'ho tenen molt cregut perquè amb 20 anys cobren una pasta i surten a totes les portades, o també aquests jugadors consagrats que havien estat aquell nen trapella i ara que són doncs més tenen aquest punt de maduresa però que no deixen de ser creguts, xulescos, vehements, fatxendes, i que tots tenim al cap quins podrien ser cada un, no? També és veritat que...
Jo puc dir un nom que el tinc claríssim.
Ah,
n'hi ha un que és Cristiano Ronaldo.
I l'altre és un Neymar, no? Podríem dir...
Bueno, no hi vaig pensar tant, però Cristiano per mi era claríssim que era Cristiano, perquè Cristiano... a més Cristiano és que és un senyor que en si mateix és una mica una caricatura de si mateix. Sí. És aquest, clar, és una persona adulta, però que es comporta com un nen gelós de 3 anys i que tothom li permet perquè té molts diners.
Exacte.
Llavors... fa molta gràcia, és molt divertit en ell. O sigui, tu quan veus aquelles cares que fa, les declaracions, que tot és ego, és molt divertit. O sigui, és un personatge de comèdia en si, i és de veritat.
I així com veus molt clar aquest, jo veig més clar el que arriba, és tipus Neymar, un nen dolent, trapella, juganívol, i que, bueno, doncs jo veig molt aquests dos perfils. Però sí que és veritat que si anéssim a la realitat, això m'agrada explicar-ho, perquè hi ha dos casos molt cridaners, que nosaltres per això aquest tema creiem que era molt oportú. Hi ha un sol cas d'un jugador que va sortir de l'armari a una primera lliga de nivell mundial, que va ser a finals dels 80, el Tottenham, si no m'equivoco, i era un jugador nigerià. El primer any que va arribar va sortir de l'armari i un any després es va suïcidar, vale? Això és el, això és un cas real, finals dels 80. I a principis dels 2000 hi ha aquell famós cas a la primera època Florentino, el president del Madrid, va presidir, és el segon mandat, pel mig va haver-hi aquell senyor que es deia Calderón, està un temps, a la primera època, que hi havia, que ja no existeix, una revista que es deia Cero, havia de sortir a la portada un jugador del Madrid, i hi ha una, si no m'equivoco, hi ha un article al Mundo que ho explica, d'aquella època, que està digitalitzat i ho podeu trobar a Google, que explica que va haver-hi rumors que Florentino Pérez va pagar una quantitat considerable de diners a la revista Cero perquè no tragués aquella portada, i que l'excusa que va donar és que es deixarien de vendre samarretes. És a dir, estem parlant d'un referent molt més proper que no aquest extrem que us he posat al final dels 80. Per tant, la pregunta de si ens hem de personatges, sí, evidentment, aquests que t'hem dit, però també és que aquest tema és un tema que vivim, el que has començat dient tu, no? És un món, el món occidental, aquests països d'estats de benestar, que aquest tema i el col·lectiu LGTB comença a estar normalitzat, tot i que segurament hi ha molt camí a fer encara, però que en aquest tema, en el futbol, és absolutament tabú i sembla que tornis enrere, no?, en els anys. I justament per això també, doncs, fet tancant el cercle de la teva intervenció, aquest tema, doncs, és cridaner i necessari, com va dir el Bernat Soler. És necessari que es toqui aquest tema perquè és veritat, no se'n parla. Molt bé, una cosa més?
He tingut contacte amb el Barça, amb l'Espanyol, amb l'equip?
Doncs no l'hem tingut. Potser també per una pròpia barrera. Vam pensar que de seguida ens dirien que ni de broma aquest tema. I tampoc hem tingut... Jo, que sóc periodista per un altre mitjà, les vegades que he intentat contactar amb el Barça és hiperdifícil. És a dir, si no tens el contacte directe amb gent d'esports que ja saben qui ets, envia e-mail, no sé què, i no et contesten. Són clubs hermètics i hiperdifícils de poder parlar amb algú o entrar o passar la barrera. Per tant, no ho hem...
No, realment és això, ja ens feia com cosa de dir,
sí.
No ho voldran.
No veiem el Barça dient, no, el futbol és així de gay, patrocinat pel Barça. No ho veiem. Valors, no, és així, potser ens haguessin dit que sí, no ho sé. Bueno,
clar.
Des d'aquí fem una crida al Piqué, si vol venir a veure-ho i fer un tuit, nosaltres encantats.
Si el Barça si vol posar diners també.
Oh, i tant.
Si us fa... Sí, i tant. Ens canviem la samarreta.
El fem del Barça i ja està.
Ah, Mercuri.
Mercuri,
què li importa el Mercuri? Home.
Sí.
Però algun toc amb la pilota o no l'obra? O en alguna coreografia?
Sí, el tema de la pilota,
però
nosaltres...
Vam segones, la pregunta?
No, si toca... Bueno, cadascú que entengui el que vulgui.
Nosaltres intentem garantir que no matar a cap espectador, però no ho assegurem.
Si hi ha una pilotada...
Hi ha algun dia allò de, no, aquest xut molt controladet, tal, pam! I penses, bueno, molt bé.
Sí. El Dani de Llums està acollonit cada cop que agafem la pilota.
Sí. Però sí, peta un poc.
Però sí, hi ha tocs de pilota, hi ha escenes de vestidor amb poca roba i molta música.
Hi ha molta música.
Sí.
Tratando de música, hay canciones, supone, no hay canciones.
Hay canciones, hay muchas canciones.
15 canciones.
Es buena que está ahí, hostia.
15 canciones que... Explica.
Bueno, ya, realment jo quan ensenyo... Per cert, tenim un CD fantàstic que acaba de sortir d'això. Hi ha una caixa allà, si vols ara us l'ensenyaré. Hi ha 15 cançons i quan jo començava a ensenyar, és com sempre, això és un producte totalment nou, l'estrenem de zero, el Generació de Merda el vam arribar a fer a 4 teatres, ens el sabíem què funcionava, què no funcionava, sabíem tot, quins eren els hits, aquí no sabem res, jo ho he anat enviant a col·legues, a molt petit comitè, allò de no, top secret, i la sensació primera és que les cançons agraden. Que agraden, que són, mira, veus que maca.
Estupendo que ens ha quedat.
Has vist que bé? A més, gravat, hi hem dedicat hores, l'hem gravat a un estudi de gravació, aquí tinc els quatre músics fantàstics que l'han gravat, vull dir, no és allò de dir, bueno, fem una maqueta, és un CD, sona a CD i sona perquè es posi a Ràdio Nacional o a Catalunya Ràdio, perquè Ho has dit casualment, no? Aquestes dues ràdios,
sí, sí,
per dir-ne alguna a l'atzar. No sé, m'ha vingut al cap.
No has dit RAC1.
No he dit RAC1, no. No. Quina és aquesta emissora? No la conec. No. Molt bé, no, és broma, és broma. Per tant, hi ha 15 temes. I una cosa que em deia la gent, em deia, ostres, té el segell Gerard Sassé. I llavors això no sé si és valdolent, si, no sé si coneixeu una mica la meva trajectòria, porto més de 10 anys fent CDs i tal. L'altre dia vaig estar tocant a Palafrugell, allà a l'acte de, després del Lluís Llach, per sortir jo a cantar, i a poc a poc la meva música a nivell personal es va coneixent més, i sembla ser que tinc un segell bastant conegut, o si més no conegut per la gent que em coneix, i que és un estil molt concret, i jo faig un pop molt musical, la base és pop, però intento fugir del pop popular, és a dir, són cançons bastant treballades i sempre explico el mateix. Intento fer una base que jo pugui estar orgullós de dir, vale, un guitarrista de Foc de Camp diria, què fa? No, no, ah, i trencaria la guitarra, però per altra banda les melodies són enganxoses o intento que ho siguin, fàcils de reconèixer. El text és molt musical quan ell escriu, perquè a més ell ho té molt per la mà, no posa ni un accent creuat, em diu aquí són els accents, aquí són la... Està... El text és molt musical, surt molt sol, i aquest pack jo crec que ha quedat molt bé, i estic super orgullós, i és un fillet que tenim, eh? I estic molt content. I de moment la gent li agraden molt les cançons, a part que ells les interpreten fantàstic, i amb aquestes coreografies les cançons han crescut d'una manera espectacular. Sí. Perquè clar, una cosa era sentir la música i la lletra i tal, però és que ara les veurem muntades, alguna que, una que us farem, veureu que amb la coreografia de cop i volta la cançó té un pes espectacular.
I aquesta vegada també hem intentat que la música, m'ho va dir ell, que tingués una miqueta, acabem ja, tingués sí, més sorpreses, diguéssim, vull dir, com que ja veníem d'un musical previ, era, i ara compliquem-nos la vida.
Sí, hi ha un eclèptic.
Ja cert. Veureu que hi ha, bueno...
És a dir, és variat. En aquesta base de pop, hi ha temes que són més rockeros, on el Narcís li posa més la distorsió a la guitarra, anem amb un Charles obert a fer soroll, altres temes més cabareteros, per entendre'ns, doncs que anem a parar a un electrolatino hip-hop sorpresiu, passant per una cançó a capella quasi... no sé com dir-ho, no? Faltava fer el molt estil Queen, no? Aquestes veus que feien, almenys ho he intentat, passant ritmes ternaris que també trenquen quasi sempre tota la música pop és doncs de ritmes de 2 o de 4, doncs ja que sonen més com a vals o que són més ballables. És tot aquest mix fa que sigui molt una música molt variada, però hi ha el segell, hi ha leitmotiv, hi ha cançons que es van repetint, té molta coherència amb el text, amb la història. Bueno, vaja, quan vingueu a l'estrena ho podreu valorar o més endavant i segur que us agradarà molt.
Algun títol de les cançons que
comentaves? Algun títol, sí. Doncs mira, per exemple, a la banqueta, és, hi ha un, això es pot dir o no?
És un clàssic.
Hi ha un jugador que no juga mai. I el seu tema es diu A la banqueta, que acaba... Es pot dir o no?
Sí, sí, sí.
És que clar, em fa por, perquè llego
sí, bueno,
i acaba sent un electrolatino sorpresiu. Evidentment hi ha una marxa militar, que és l'himne del Mercuri, total, sóc gran, així, no? Molt pesada, és un himne de un himne d'aquests futboleros, no? De poder fer lo, lo, lo. La cançó a capella es diu Entre Pilota.
És de la banqueta, és Douglas, no?
Eh?
És Douglas.
És Douglas, sí, bueno, és com un Douglas, o pitjor. I una cosa molt important, que això no ho hem dit.
Home, te'n diguem-ho i anem a cantar ja, eh?
Sí. No prenen mate, eh?
No.
No prenen mate.
No, no, no. Cafè, que és el mate d'aquí, no?
Ostres, fins i tot el Cris m'ha pres.
Ja sabeu que ell té orígens, bueno, orígens. Ell és uruguaixo, i catalano-uruguaixo, i esteu amb el mate tot el dia. Però tu no et veig molt amb el mate, eh?
Bueno,
però... Sí? Sí? Hi ha una cosa molt important. A l'himne del Mercuri, que és una marxa, tcha-tcha-tcha-tchan, al CD hi ha un bonus track que hem fet aquella clicada d'ull, català correcte, en aquelles pel·lícules de dibuixos de Disney que versionen un dels temes de la pel·lícula amb els crèdits, rotllo pop, no? Cantada per una estrella mundial. Saps aquest estil? Pues l'himne del Mercuri al final té una versió pop que ha composat en Gonçalo, li vaig dir, fes-la tu. Agafa l'himne i reconverteix-la. I l'ha cantat la Magali Sare, que és la que, una de les cantants del Quartet Mel, que va guanyar l'O Happy Day fa 2 anys,
i que acaba de treure disc, per cert, i l'ha cantat amb un estil com si fos la Maria Carey catalana, no? I fa molta gràcia. Vull dir que imagineu-vos quina mena d'amics i de coses que us podeu trobar
La cosa és que tenim moltes idees i després les volem fer totes. Vinga! I clar, després tenim una feinada, però bueno, les hem fet.
Sí, sí, però jo crec que si no hi ha més preguntes ho hem dit tot. De moment sí, és en català.
No, són en quan hagamos la versió en castellano, seran totes en castellano.
Exacte.
Si, ja. Si ens volen agafar a Madrid, jo no diré que no.
Aquí,
aquí, aquí, en
aquí de moment és en català tot i sí, sí.
No, però hi ha que hi ha en català.
Sí, sí, no, aquí és íntegrament. Sí, sí.
I Madrid per què?
Bueno, perquè s'havia de... Clar, normalment els equips de futbol solen ser la ciutat o... Si no és la ciutat, que no el volíem ubicar en un lloc en concret, perquè clar, si fas Catalunya, què has de fer? Tarragona? Has de fer Lleida?
Existeixen
no,
tots ja.
Sí, no té cap mena de sentit. Llavors era com, bueno, el volíem situar com en un no lloc, de dir, bueno, és un gran club, punt, ens és igual d'on és. Llavors era una manera de posar-li un nom possible, diguéssim, perquè això, jo què sé, el Júpiter, de fet, després ho vaig mirar i quan ja estava tot fet vaig descobrir que hi ha un Mercurio, no sé si és la regional de Galícia, vull dir que és un nom possible de club, la cosa aquesta mitològica i tal, llavors també ja vaig anar a buscar un déu, Mercuri és el déu del comerç, per tant, lliga amb tota aquesta, vull dir, entre moltes altres coses...
De fet, és aquest, la representació,
una de les moltes representacions... I a part del déu del comerç, també té una imatge que lliga molt amb la cosa aquesta de sí. Futbol és així d'aquell. Ja li
quadro. O sigui, era com que quan vaig estar buscant noms, aquest lligava de totes maneres.
Sí, tot i que veureu que en l'obra no entrem en els tòpics, i tot i que pugui ser un senyor afeminat o no, a l'obra hi ha gais de molts tipus i no caiem en aquests...
No, no, de fet era una preocupació i les primeres versions eren molt més serioses perquè a mi em preocupava de dir, per favor, que no ens quedi ni una cosa barata, ni homòfoba, ni...
Això és molt important dir, parlem d'aquest tema tabú, ho parlem des de la ironia, des de l'humor negre, des de la paròdia, però no és, català correcte, Pompeu Fabra, una xabacanada. És a dir, realment hem curat molt, hem tingut molta cura tot això i jo crec que ho hem aconseguit.
I de fet hi ha un moment que ho rebentem, o sigui, hi ha una cançó que ho rebentem.
Que tirem de tòpics a sac.
Però precisament és com per donar-li la volta, o sigui, per fer que hi ha un personatge homòfob que és el que diu totes les coses però que és una manera de posar-lo en evidència a ell.
Exacte. Ah.
Perdoneu, sabeu que... Digues, digues. Deu anys.
Sí. No hi ha... Sí, a veure... Clar, però justament jo crec que és molt interessant que la veiessin en aquest sentit perquè no hi ha sexe, no hi ha violència i algun taco petit.
Vull dir, alguna cosa es diu.
Alguna cosa, però vaja, vull dir, no és allò de dir, hòstia, no, és que és, ja simulen una fel·lació. No? Res de tot això. I per tant... És, jo crec que sí, 10 anys perquè és una edat per entendre una trama amb certa...
Bueno, hi ha una còria que no has vist, que el que dius que no simula una fel·lació, no sé com... Bueno, és igual.
Ah, sí? Què dius?
Perdona, jo saps que...
Jo no hi surto, no?
No.
T'imagines? que jo ho feia i no ho sabia, mira. No. No, però vull dir, però és molt blanc en aquest
sí, sentit. Sí, és blanc.
És molt blanc.
Sí, sí,
no,
sí.
No.
Una cosa,
és bastant sí, per tots els públics. Sí.
Vosaltres coneixeu un esport que sigui més... Un esport que sigui més gay que el futbol? Sí, nosaltres hem fet la tonteria d'enviar el sumo.
No?
Pot ser, però aquí hi ha piquitos
sí, tu...
de tot. Bueno, i fins i tot preguntava qui toca, no?
Era, la pilota.
Sí, qui tocava la pilota? Qui, com es deia aquell?
El Valderrama.
El Valderrama tocava la pilota, molt bé. Doncs sabeu que a Montevideo, a primera divisió, hi ha un club que es diu El Tanque. S'han ajuntat uns allà per fer un club de futbol i l'han fet, i hi havia un depòsit d'aigua i el depòsit allà li diuen el tanque,
el tanque, no? El tanque d'aigua,
i li van posar el tanque i està en primera. No? És bastant rarote, no?
Pues potser algun no dia veiem el Mercuri a primera, t'imagines?
Bueno, el Mercuri té més sentit, no? Com a marca, no?
Bueno, clar, sí.
Però el tanque, el ja tanque. Miras tu.
Si hi ha alguna cosa més, si no us cantarem unes...
Perdoneu, solament una cosa, que hem enviat la... el tema
Sí. I tots aquests col·lectius gais ens han rebotat imatges de futbol. I sabies, no?
Sí, ho hem vist. Sí, sí, ho
hem vist. Bueno, és impressionant perquè hi ha de tot. Però de tot, de tot. I en el futbol americà, en el rugby,
sí.
Bueno, hi ha unes imatges que són per...
Són antològiques,
són brutals, brutals. De com el personal magreja, no? Durant el partit i en el vestuari. Per tant, com li van fer una pregunta, crec que va ser a l'entrenador del Paris Saint-Germain, si hi havia gais o no, i ell va dir no, en el futbol hi ha solament reis, reines i reinetes.
Ah, sí, sí, és veritat. Sí, sí. Sí. És correcte.
Jo que el mexicà del Mundial que va dir que era una cosa de hombre.
Exacte, bueno, per exemple, és que en aquest Mundial ho hem viscut, l'homofòbia en el futbol. Estem parlant de fa uns mesos, hi ha un jugador, i amb això sí que acabem, eh? Sí, perquè sí. És una anècdota que jo crec que és divertida en aquest sentit, que és el porter alemany, el Neuer, no es diu, el que juga al Bayern, el porter de la selecció alemanya, que va dir que ell estava obert i que no havia d'haver-hi problema i que si n'hi havia que ho diguessin. O sigui, no va fer unes declaracions de jo ho soc, sinó unes declaracions que podíem titllar així de rotllo millennial, de gay friendly, i l'afició de Mèxic el va xiular amb crits de maricón, maricón i tot això, justament per aquelles declaracions. Ja no li dic que ho era, sinó dir que no passava res. I l'afició contrària va usar aquestes declaracions per fer-li uns crits homòfobs, no? I això estem parlant de fa un mes i pico, i que va sortir a tot arreu, etc, i que la FIFA va estudiar si es sancionava o no, i crec que al final no va fer res.
Ara és raro que la gent hagi de dir la tendència sexual que té, no? Jo crec que el que realment és immoral és el que guanya. El que trafica en el món de futbol, no? Però això de la... Jo crec que no haurien d'existir ni els festivals gais, no?
No, clar, això és un altre debat.
No l'obrim ara, sí. Hem de cantar.
Sí.
Sí, no.
Sí, és un
aquesta gent han de veure unes cançons.
Moltes gràcies als que heu vingut.
Anem a cantar.